el Mundial de cap per avall. Amb Pere Bosch.
Pere Bosch, què tal? Com estem? Bona nit.
Molt bé,
avui
bona
no
nit,
parlarem
David.
De running, no. El Xic Groc es va acabar la setmana passada, almenys per aquesta temporada, i ja vam anunciar el cap de setmana passat que el Pere l'hem fitxat, li hem encarregat perquè durant aquests 5 caps de setmana que durarà el Mundial ens giri el Mundial de cap per avall.
Sí,
això
senyor.
Vol dir que ens portaràs cada cap de setmana la història de les 5 pitjors seleccions del rànquing FIFA ara mateix.
Sí, perquè el Mundial ja ha començat, David, i ja tenim alguns grans favorits que han entrat en joc. I quan diem els grans favorits, home, són els sospitosos habituals. Els primers de la llista, per exemple, qui són els primers del rànquing FIFA? Ni més ni menys que els vigents campions del món. La cosa va dir,
solemne, Alemanya.
Alemanya, que és la primera d'aquest rànquing FIFA, seguida del Brasil. Quina és la millor selecció europea? Atenció.
És Portugal, que és la campiona d'Europa, no?
No, Portugal és quarta. No.
Ah.
I per davant, en tercera posició, hi ha Bèlgica.
Bèlgica,
sí?
És veritat. Bèlgica té molt bona puntuació al rànquing.
Sí, sí. Com dic, la millor europea. Argentina, cinquena, i Espanya la tenim en desena posició. Un rànquing que es va actualitzant sobre la marxa, no va ben bé com el del tennis, però similar, va acumulant les puntuacions dels últims anys. I, per exemple, tenim seleccions com Holanda, el País de Gales o Itàlia, que no participen al Mundial, que estan per damunt de seleccions mundialistes com bé Croàcia o Islàndia.
Aquí es puntua no només com ho fas als Mundials, a les Eurocopes, als campionats, diguem-ne, del continent, sinó també els partits que guanyes, els gols que fas, tot compta.
Per això, més o menys, és un rànquing que tots podríem endevinar, però costa més d'endevinar el que deies tu al començament. Quins països hi ha a la cua, els països menys afortunats en l'esport més global de tots, que és el futbol? Un esport que, atenció, no sé si mai t'has plantejat quanta gent juga a futbol al món.
Quanta?
Et diré la xifra oficial, que és la de federats, perquè no federats segurament són els 7.000 milions d'habitants del planeta. Federats hi ha 265 milions de jugadors, que
wow.
És gairebé el wow. 4% de la població i del planeta. I bé, tots aquests 265 estan dividits en les 211 federacions nacionals de futbol que hi ha arreu del planeta. Representats hi són 5 dels 6 continents, perquè a Antàrtida, de moment, no hi tenim cap equip ni cap selecció.
Dóna'ls-hi temps.
D'aquestes 211 federacions, atenció, n'hi ha 6 que no tenen ni un sol punt. Què vol dir no tenir un sol punt? Per exemple, partint una referència, Alemanya, els líders, en tenen 1.558. Andorra, una selecció molt modesta, està en el lloc 130, empatada amb Turkmenistan, i té 229 punts. Per tant, si Andorra en té 229, tenir-ne 0, realment...
Has de fer-ho molt malament.
Molt malament.
Molt malament.
6 seleccions que no tenen cap punt. N'hi ha una, però, amb un asterisc, que és Turks i Caicos, que fins fa uns mesos tenia 4 punts que tenia acumulats. Les altres 5 seleccions, ens anem seguint, fa com a mínim 5 anys que no sumen ni un sol punt, que any rere any van jugant i sempre ho continuen fent fatal.
I aquí és on comença el Mundial de cap per avall.
I per començar, anem al Carib, David.
A veure, avui us portem la història d'una selecció que no suma ni un punt, que està al pou del rànquing.
Que sempre podeu pensar, si us agradaria jugar de manera semiprofessional a futbol i amb una selecció oficial, feu-vos nacionals d'aquest país
que
i de ben segur...
Sereu fins i tot capitans.
Exacte. Ens anem cap a una illa paradisíaca, ubicada a les Antilles, al mig del Carib. El seu territori és de 91 quilòmetres quadrats i la població de tan sols 16.000 persones. Però això no vol dir res.
Tenen poc on triar, això
sí.
És veritat.
Però clar, tenint el referent d'Islàndia, que amb 300 i escaig mil està al Mundial...
Sí, això és veritat, també.
Bàsicament és una illa coneguda perquè no hi ha impost de la renda i s'ha convertit en un dels paradisos fiscals més buscats per les grans fortunes del planeta. I també és coneguda pel submarinisme. Avui anem cap a una illa que té nom d'animal. Anem cap a Anguila.
Aquest és l'himne d'Anguila?
Això és el God Bless Anguila. Amb el nom no s'hi van escarrassar gaire.
Tenen a veure alguna cosa amb les anguiles del mar?
És la forma que té l'illa principal.
I per això li diuen
Anguila. I per això li van posar el nom d'Anguila. És una illa d'una nació sense estat, m'explico. Va ser independent durant uns mesos, un any i escaig, als anys 60, però des de llavors depèn administrativament del Regne Unit. Es calcula que el 90% de la població és de raça negra, descendent dels esclaus transportats fa segles des de l'Àfrica. I en total té 9 illes. N'hi ha 8 deshabitades i aquestes 16.000 persones, els 16.000 habitants d'Anguila, tots viuen a l'illa del mateix nom, a l'illa d'Anguila.
Els 16.000 estan allà, amb,
sí.
Amb aquesta illa que té forma d'anguila.
Capital de Bali, es diu la capital d'aquest país. Sí. Aquí també s'hi juga a futbol. És evident que l'esport va arribar, en aquest cas, per influència britànica, pels inventors del futbol. Però Anguilla no va tenir selecció pròpia fins fa relativament pocs anys. El primer amistós va ser el 14 de maig de 1991 contra una altra illa del Carib, contra l'illa de Montserrat, que durant molts anys també ha estat a baix de tot dels rànquings. Va ser un bon resultat, aquell.
Sí, a veure, van guanyar o no?
Van empatar a 0.
Ah, mira, no em portaria a 0, no estava a la vent.
Ja saps que no encaixar és important. I això feia presagiar bons resultats que finalment no han arribat. Atenció. En total, des de l'any 91, 27 anys, la selecció d'Anguilla ha jugat 30 partits oficials en tota la seva història. I el balanç és el següent. 4 victòries, 3 empats i 23 derrotes. En 27 anys, 27 gols a favor, és a dir, marquen un gol per any, i 126 en contra.
Escolta, per tant, estan fent, estan jugant pràcticament un partit per any.
Sí, poc més, perquè el que estan fent són fases de classificació d'un partit d'anada i tornada per les diferents competicions on participen, per exemple, pel Mundial de Rússia, però sempre cauen a la primera ronda i aquí s'acaba la història.
I dius que han guanyat 4 partits, n'han empatat 3, n'han perdut 23, 27 gols a favor, un gol per any.
Un gol per any. No està malament la mitjana.
I 126 en contra. Molt bé.
Aquest gol per any, després t'aclariré...
A gol per partit. Podríem dir-ho així, no?
Exacte. Però després t'explicaré la ratxa que porten ara, que és per llogar-hi cadires. De fet, el més habitual per l'equip d'Anguilla són escenes com aquesta.
Hat-trick para Ronald. Vamos por 12, ¿no?
Això sí. És un partit que jugaven al Salvador.
Vamos por 12, que és un narrador del Salvador.
Els narradors de la tele del Salvador no sabien ja quants gols portava el seu equip.
Vamos por 12.
Van acabar 12-0 en un partit de la fase de classificació pel Mundial de 2010. Només hi ha un equip de tots els que s'han enfrontat que té un registre almenys presentable. Contra les Illes Verges Britàniques han guanyat 3 partits. Contra la resta és un autèntic desert. La selecció d'Anguilla vesteix una equipació força cridanera, de colors taronja i negre.
Ah, taronja i negre.
Sí, sí, sí. No a ratlles, és la part central és tota taronja i els braços coberts de color negre.
No està malament.
Una combinació original, sens dubte. L'entrenador és Romare Kelsic, un lateral dret que, de fet, exerceix d'entrenador-jugador i té 41 anys.
41 anys. Molt bé.
El paio, clar, mira al voltant i diu, home, jo no sóc gaire bo, però és que la resta...
M'hi he de posar.
Qui és el gran referent a banda de l'entrenador? Qui més partits ha jugat a la història és Girdon Connor, que ha estat present en 19 dels 30 partits de la història del país. I el màxim golejador es diu Richard O'Connor, un jugador que ha marcat 5 gols. Un davanter amb nacionalitat d'Anguilla.
Màxim golejador de la història?
De la història, 5 gols.
5 gols.
Sí, clar, si n'han marcat, hem dit 27 en total, ell en té 5. Mira, no està malament.
I ell deu pensar, aquest registre difícilment me'l superarà.
Exacte, amb el ritme que porten, com a mínim trigaran 5 anys més. És un davanter, de fet, nascut a Anglaterra, fill d'emigrants d'Anguilla, i és l'únic jugador de qui hi ha registres que hagi jugat en lligues mínimament competitives. Sempre en lligues regionals angleses. Perquè us en feu una idea, el seu millor equip, el millor, on ha jugat, va ser el Hampton and Richmond Borough Football Club de la 6ª divisió anglesa. I aquest tio és el millor de la història del país.
6ª divisió anglesa,
Sí. Per tant, la cosa té mèrit.
Bàsicament perquè va jugar a Anglaterra, no? I
sí, perquè és nascut
aquí
allà...
És un nivell, no?
Viu i juga a Anglaterra i només es desplaça a Anguilla per jugar
els
partits.
I la resta de jugadors on juguen? Hi ha lliga a Anguilla o no?
Sí, perquè per poder participar internacionalment hi ha d'haver una lliga local. És la Senior Male League, que és la lliga nacional, que té 5 equips només. 5. Per tant, la cosa, amb un parell
com
o 3 de
diuen?
Cap de setmana...
Tenim els noms dels equips?
Aquests, atenció. Són els Attackers.
Aquests deuen anar molt per feina, no? Ataquen molt.
Els Spartans. Aquests
són suferts, sí.
Uns que brillen molt, els Diamond. El Dogs United, i atenció, els meus preferits són els Salsa Ballers.
Salsa Ballers?
Que aquests deuen celebrar els gols fent allò, un ball
boníssim,
així,
boníssim.
Agafadet.
M'està agradant molt.
Tots els jugadors, per tant, completament amateurs, amb feines com mariners, pescadors, professors, feines que combinen amb el futbol. Això que sents? Això és l'ambient a l'Estadi Nacional.
Home, hi ha gent.
Sí, hi ha gent.
Com
ha
es
gent.
Diu l'estadi?
És el Webster Park, capacitat per 4.000 espectadors. S'ha de dir que amb el futbol no s'omple mai. Hi ha gent cridant molt. Algun...
Home, si hi ha 16.000 habitants, entenem que hauria d'anar gairebé...
Una quarta part del
una
país,
una quarta
no?
part del país, sí.
Els agrada molt això de la bubuzela, també, pels partits que he vist. Els agrada fer aquest soroll que es va fer famós al Mundial de Sud-àfrica. Quan s'omple, doncs, el Webster Park? Quan hi van 4.000, un de cada 4? I van quan juga la selecció de l'esport nacional d'Anguilla. Què és això? Colònies de futbol ja de televisió ben fetes, que és el cricket.
Ah, clar. Colònia britànica, el cricket és un esport important.
De fet, el Webster Park, David, té la reputació de tenir la millor gespa del Carib per al cricket, un esport en què els jugadors d'Anguila competeixen al més alt nivell mundial formant part de la selecció de les Índies Orientals, on hi ha totes les illes del Carib i que és una selecció molt competitiva. Parlem, però, de futbol. Anguila, com dèiem, competeix cada any en totes les competicions del màxim nivell. Per exemple, en el Mundial de Rússia...
Ells els toca anar, entenc, a la zona de CONCACAF, no? Que és el que aglutina zona central i Nord-Amèrica.
Això mateix. Van prendre part en la fase de classificació. Com els va anar? En la primera ronda, sempre comencen abans que ningú, es van enfrontar a Nicaragua.
Y ahí se está enredando nuevamente la defensa del conjunto de Anguila. Sigue Anguila, va a buscar el centro. Aquí viene Rosa buscando el centro. Aquí viene el disparo. ¡Gol!
I així va anar...
Narrador de Nicaragua, eh?
El narrador de la televisió de Nicaragua narrant un dels 5 gols del 5-0 del partit d'anada disputat a Managua. La tornada va ser a Anguila i victòria visitant, en aquest cas, per 0-3. Per tant, un global de 8-0 a favor de Nicaragua. De fet, Anguila ha pres part en les eliminatòries prèvies del Mundial en 5 ocasions, des del 2002. Ha jugat 10 partits, 5 anades i 5 tornades, i atenció, en aquests 10 partits de classificació per al Mundial, només ha marcat 2 gols, David. I això que els rivals són de la zona i són més aviat modestos. Què més ha jugat? La Copa d'Or.
La Copa d'Or, que és, per entendre'ns, la Copa de Centroamèrica. Uh-huh. De Centroamèrica.
Tot i que I Nord-Amèrica, als Estats Units també hi juga.
També participa, sí, tens raó.
Doncs en aquesta competició, la Copa d'Or, també prenen part en la fase de classificació i tampoc s'han classificat mai per la fase final. De fet, Anguila també participa en una competició encara més regional, que és la Copa del Carib. Tampoc no ha passat mai a la fase final. En l'última edició, que va ser l'any passat, van jugar 2 partits de la fase de classificació i van perdre per un global de 0-11. Desastre absolut.
Pobres tu.
I ara la dada que et deia. Abans comentàvem 27 gols en 27 anys, els toca un gol per any, però la cosa està mal repartida, David. Saps quant de temps fa que la selecció d'Anguila no marca un gol en els entrenaments? No ho sé, però en partit oficial?
No ho sé, des de quan?
Des de setembre de 2008.
Del 2008?
Fa gairebé 10 anys...
10 anys sense marcar un gol.
Que no marquen un gol. I l'únic que t'he pogut rescatar és aquest. Això és del 2007, així ho celebraven, en un partit contra Antigua i Barbuda.
Però és un esdeveniment nacional. Jo crec que encara la selecció faci un gol.
Encara que després perdin, deuen fer rua pels carrers de la capital. La seva situació futbolística és tan lamentable que és que volia trobar una victòria de la selecció d'Anguila, poder acabar amb un somriure aquest Mundial cap per avall. Doncs n'he trobat un, però atenció, és aquest.
Well, he should have shot there that time, actually. Oh. So Abbott, that's his third of the tournament there.
So poorly given away. És un gol en una victòria, en un Anguila-Gibraltar, però que l'he trobat en un usuari de YouTube, que no té pèrdua, que ha organitzat el que es diu el Mundial de Futbol de Merda.
I que
reuneix les pitjors seleccions del món, una mica el Mundial de cap per avall, però amb el FIFA...
Amb el FIFA, anava a dir... És que aquest so que he sentit d'ambient, dic, això diria que és o bé el FIFA o bé el Pro.
Sí, sí. Doncs amb el FIFA, juga els partits entre les pitjors seleccions. I en aquest cas, Anguila...
I això ho fa en directe al seu canal de YouTube.
Enregistra els partits i els penja allà. I en un
Anguila-Gibraltar
va haver-hi victòria d'Anguila, per tant...
Has hagut de recórrer, per tant, al món virtual per trobar una victòria d'Anguila.
En el món real és gairebé impossible. Malgrat tot, i això ha estat notícia també, Anguila, tot i tenir un futbol tan i tan modest, ha rebut subvencions molt generoses de la FIFA. Per exemple, una de gairebé 2 milions de dòlars per construir un nou estadi que va inaugurar fa uns anys Sepp Blatter. I d'aquí hi ha hagut sospites, no s'han pogut demostrar, però sospites, que aquestes subvencions, que hi havia comissions al darrere, i que també eren a canvi d'aconseguir que la federació, que té un vot a les eleccions de la FIFA, igual que Alemanya, igual que Brasil, igual que Espanya, que la Federació d'Anguila assegurar-se el vot pel candidat que li interessava a Blatter.
Com es diu la gent d'Anguila? Com els gentilici?
Bona pregunta.
Anguilenys. Anguilenys, anguilesos. Bé, anguilesos. Gent d'Anguila que ens estigueu escoltant. Bona
gent.
El Tot Gira. Teniu tot el nostre suport i tota la nostra estima a partir d'avui. A partir d'ara sempre ens declarem fans d'Anguila.
M'agradaria algun dia poder-los transmetre en persona, perquè és una illa, ho hem dit al començament, paradisíaca.
Ara buscarem imatges.
Resorts
de
luxe.
Ara buscarem imatges aquí amb el Xevi.
Sí, sí. Si no saps on anar aquest estiu, David...
Cap a Anguila.
Cap a Anguila, allà quedaràs bé.
Setmana que ve, quina història ens portes?
Setmana que ve portarem una altra de les pitjors seleccions. Triarem mentre ens quedem al Carib, que n'hi ha una al Carib.
Veig que al Carib n'hi ha unes quantes.
O si viatgem cap a l'Àfrica.
Ah, interessant. La setmana que ve, més Mundial de Cap per Avall. Gràcies, Pere.
Adéu, bona nit.